Ràdio Estel us convida a la Llotja del Liceu, un espai per descobrir tots els secrets de l'òpera. Un viatge per la temporada artística del Gran Teatre del Liceu per conèixer els arguments i les claus d'audició de cada títol amb les millors veus del passat i del present. Un espai dirigit per Pol Avinyó.
Benvinguts a la Llotja del Liceu. Soc Pol Avinyó i avui coneixerem La Gioconda, de Milcare Ponchielli. La Gioconda és una òpera que tots vosaltres, tots els nostres oients, segur que coneixeu, perquè té una de les peces més famoses de la història de la música clàssica, el famós ballet La dansa de les hores, el famós ballet de l'acte tercer. La Gioconda és, sens dubte, una de les òperes més completes que s'han escrit mai. Una òpera que ho té tot. Drama, intriga, amors i fins i tot un final feliç. La Gioconda és una òpera que ha estat molt popular a la història del Liceu i que té, a la seva agenda té més de 150 representacions. És una òpera que es va estrenar el 26 de febrer de 1883 al Liceu i que s'havia estrenat anteriorment el 1876 a la Scala de Milà, i afortunadament al Liceu hem tingut les millors veus de finals del segle XIX i de tot el segle XX per interpretar aquesta gran òpera. Noms com la mateixa soprano que va estrenar l'òpera a la Scala de Milà el 1876, Maddalena Mariani Massi, i les més destacades sopranos del segle XX, Eva Tetrazzini, Maria Caniglia. Qui no recorda les mítiques funcions d'Àngeles Golín, amb dues edicions diferents? Les de Grace Bambury, també, dues edicions diferents de Gioconda, o una de les més grans, Eva Marton, la temporada 1984-1985, al costat d'un platòric Josep Carreras. La Gioconda és una òpera que succeeix a la Venècia, però no a la Venècia que estem acostumats nosaltres a conèixer, una Venècia festiva, una Venècia turística. Ens hem de situar a la Venècia del segle XVII, una Venècia estat, una Venècia dirigida pel gran dux i sota a les seves ordres el temible Consell dels Deu. L'òpera s'inicia amb un to festiu. S'inicia durant les festes de Carnestoltes i sentirem com el poble venecià està molt content perquè estan a punt de celebrar, a part del Carnestoltes, una regata veneciana amb les famosíssimes góndoles. Després d'aquest cor joiós i alegre que ens transporta aquesta Venècia festiva, coneixem el malvat Bàrnava. Bàrnava és un dels personatges més temibles de la història de l'òpera i ell és un espia al servei del Consell dels Deu que desitja a Gioconda. Ell es fa passar per un cantant de carrer. El que és Gioconda? Gioconda és una cantant, una dona molt humil, cantant de carrer, que sempre va acompanyada de la seva mare, de la cega. Llavors, és molt interessant veure com en Bàrnava és capaç d'enredar a tota la gent que està celebrant la regata i fa que el perdedor, Zuane, i tota la gent que hi ha al voltant d'aquesta plaça veneciana es llencin contra la mare de Gioconda acusant-la de bruixeria, cosa que és totalment falsa. La mare de Gioconda és una dona molt religiosa que sempre porta un rosari a les seves mans. Apareixerà el Consell dels Deu i un membre molt destacat d'aquest, el Vise Badoero, qui, acompanyat de la seva dona, Laura, aquesta implorarà pietat per aquesta dona gran i li serà concedida. Acabem de sentir la mare de Gioconda, aquest personatge tan important, per contralt, la veu més greu del registre femení. Després d'aquest moment, Gioconda també estarà agraïda d'Enzo, qui també ha intervingut per poder salvar a la seva mare. I aquí sentirem una frase que val tota una òpera, la famosa frase «Enzo adorato, a come t'amo». I ara sentirem a la nostra estimada i enyorada Montserrat Caballé, qui fa una gran creació, sentiu com deixa flotant aquest si bemoll d'una manera màgica. Hem de sentir una de les coses més fantàstiques que va deixar enregistrades Montserrat Caballé. Després d'aquest moment, Bàrnava convenç a Enzo per tenir una trobada amb l'esposa del Vise Badoero. Realment, Enzo, tot i que ell està compromès amb la Gioconda, ell recorda que de jove havia estimat a Laura i que segueix estimant-la, però ara ella s'ha casat amb el senyor el Vise Badoero. Aquest pla que vol intentar ordir Bàrnava és sentit per la Gioconda i ella decidirà anar en aquesta trobada també. S'acaba l'acte primer.
Ràdio Estel us convida a la Llotja del Liceu, un espai per descobrir tots els secrets de l'òpera. Un viatge per la temporada artística del Gran Teatre del Liceu per conèixer els arguments i les claus d'audició de cada títol amb les millors veus del passat i del present. Un espai dirigit per Pol Avinyó.
S'inicia l'acte segon amb una de les àries més belles, en ve alta, escrites per tenor. La famosíssima ària Cielo e Mar, quan Enzo Grimaldo està esperant que arribi la seva estimada Laura. Anem a sentir-la amb la veu del grandíssim Luciano Pavarotti. després d'aquest bellíssim moment, arriba Laura, que ha estat conduïda per el malvat Bàrnaba. I aquí, Enzo i Laura confessen el seu amor, s'estimen, i ho fan amb aquest duet tan preciós. La Després d'aquest moment, Enzo ha de tornar al vaixell que té en aquest moll de Venècia, on succeeix l'acte segon, i apareix Gioconda. Però Gioconda no apareix amb gaires ganes de fer amics. Apareix amb un punyal per assassinar a Laura, qui li està prenent el seu estimat Enzo. Aquí es produeix un duo molt intens entre la soprano Gioconda i la mezzosoprano Laura. Quin duo més intens, és realment un moment espectacular, un dels molts moments espectaculars que té aquesta gran òpera, que és la Gioconda. Després d'aquest duo, hi ha un moment on Laura demanarà pietat a la Gioconda i ho farà amb el rosari que la seva mare li havia regalat. Quan Gioconda veu el rosari de la seva mare, li perdona la vida a Laura, i no només això, sinó que li ofereix una petita barca perquè pugui fugir i no sigui atrapada per Bàrnaba i el seu marit. Apareixerà Enzo, es barallarà amb la Gioconda, però la Gioconda l'avisarà, estan a punt d'arribar al Vise i Bàrnaba fuig, i Enzo, tot orgullós, decidirà cremar el seu vaixell perquè no l'agafin amb ell ni trobin res que sigui de la seva propietat. Al Liceu, durant les 11 funcions que fem de la Gioconda, cada nit cremarem i enfonsarem un vaixell a dalt de l'escenari. La producció de la Gioconda, que podreu veure al Liceu de l'1 al 15 d'abril, és la més gran producció que s'ha fet mai al Gran Teatre del Liceu. Una producció clàssica signada per en Pierluigi Pizzi, i una producció que ja es va fer, ja es va veure fa 15 anys enrere, amb un èxit extraordinari i que, afortunadament, ha tornat a l'escenari del Liceu. Així s'acaba l'acte segon i ara ens introduïm a l'acte tercer. L'espòs de Laura decideix que ha de morir. Laura ha tingut una actitud poc honorosa. El seu marit li proposarà beure's un verí, però en un moment de distracció apareixerà la Gioconda i canviarà el verí per un somnífer. Laura prendrà aquest somnífer i el seu marit es pensarà que és morta. La segona escena de l'acte tercer ens porta a que el bisbe Baduero ofereix unes danses a tots els seus convidats. I aquestes danses són la famosíssima dansa de les hores. Tothom coneix aquesta famosíssima dansa de les hores que la pel·lícula Fantasia de Disney va decidir immortalitzar fent ballar uns hipopòtams i uns cocodrils de dibuixos animats. Després d'aquestes danses, ens assabentem que Laura és morta. Nosaltres sabrem que està profundament dormida. I tothom lamenta la mort d'aquesta. El que més ho lamenta, Enzo Grimaldo, el seu estimat. Veurem com el bisbe Baduero confessarà que ha assassinat a la seva dona donant-li un verí i Enzo doncs, decidirà clavar-li l'espasa, però serà aturat per Bàrnaba, qui el detindrà. I la Gioconda oferirà el seu cos si salva a Enzo.
Thank you.
amb aquest moment tan impactant, un dels grans concertants de la història de l'òpera italiana, tanquem l'acte tercer. L'acte quart s'inicia a les afores de Venècia, on Gioconda està esperant que arribi Bàrnava, alliberant l'Enzo, i ella, abans de que això succeeixi, canta la seva gran ària, una ària molt impactant, Suicidio, on ella es debat entre la vida i la mort, si realment cal seguir batallant i lluitant pel que ella vol o és més fàcil treure's la vida. Hem de sentir un cop més a Montserrat Caballé, una destacada intèrpret del rol de la Gioconda. Ara ens queden molts enigmes per resoldre. Saber si Bàrnava complirà la seva part del tracte i apareixerà a Enzo Sayastalvi. Tenim a la Laura profundament dormida. Es despertarà, la mare de Gioconda està desaparescuda. La Gioconda complirà la seva part del tracte. Tot això ho sabreu quan vingueu al Liceu a veure aquesta gran òpera, una òpera que arriba, com bé dèiem, aquesta grandíssima producció d'en Pierluigi Pizzi, una producció clàssica, una producció d'època, de les més espectaculars que s'han vist mai. Al Liceu, a dalt de l'escenari, podreu veure els canals venecians, les gòndoles venecianes atravessant l'escenari del Liceu i fins i tot poder-nos doncs, situar en aquesta Venècia fosca de finals del segle XVII. Arriba amb dos repartiments de luxe, amb dues grandíssimes Giocondes, Irene Teorin i Anna Pirozzi, dos grans Enzo Grimaldo, Brian Jage i Stefano Lacolla, uns grans intèrprets per tots els grans rols d'aquesta òpera, ni més ni menys que sis personatges protagonistes. Fer Gioconda és fer un gran títol, fer una gran òpera de les millors, de les més completes de tot al segle XIX. Per poc que pugueu, no us perdeu aquesta grandíssima obra, amb aquestes grandíssimes veus i amb aquesta grandíssima producció. Moltes gràcies i ens veiem aviat.
La llotja del Liceu a Ràdio Estel.